Continguts en xarxa.
Què tal, cinèfils del món? Benvinguts a una nova edició del Cinema a la Xarxa. Avui el nostre falcó mil·lenari cinèfil no marxa gaire lluny de casa. No li cal l'hiperespai perquè el protagonista del programa d'avui és nascut a Barcelona l'any 1975 i criat al barri de Trinitat Vella. Una visita al Festival de Sitges quan tenia només 16 anys li va canviar la vida. I és que va conèixer Guillermo del Toro i això és una experiència que et transforma. Uns 30 anys després d'aquesta trobada, s'ha convertit en el segon director català que té una pel·lícula nominada a l'Òscar a la categoria de millor pel·lícula internacional. Parlem de Juan Antonio García Bayona, J.A. Bayona pels amics, director, entre d'altres pel·lícules, de La Sociedad de la Nieve. I per cert, ara no ve el cas, però el primer director català a aconseguir aquesta fita va ser Francesc Rovira Veleta, que l'any 1963 i 1967 va col·locar Los Tarantos i Amor Brujo a la carrera pels Oscars. Tot un pioner. No va guanyar per això. Però bé, centrem-nos, que avui ens toca parlar d'en Bayona. Estem als anys 90, i després d'estudiar l'ESCAC, el nostre protagonista explora les seves ganes de fer cinema en un terreny diferent, la direcció de videoclips. Bayona va ser responsable, per exemple, d'un western amorós per Camela, amb Cuando zarpa l'amor, o d'una història de festa sexual i nocturna a Tu sigui així, del grup barceloní OBK, pel qual, per cert, va guanyar un premi Ondas. Ara bé, no van ser els únics. Al llarg d'una dècada va dirigir videoclips per artistes tan diversos com Nena de Conte, Bumburi o fins i tot el mític Rafael. Però aquí venim a parlar de cinema. I hauríem de fer un salt ja fins a l'any 2006, quan Bayona aconsegueix per fi complir el seu somni i convertir-se en director de cinema amb un film que segurament recordareu. Recordareu amb por. Parlem de L'Orfanato.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niña, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas?
Yo, Simón.
Estamos jugando.
Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar.
Están fuera. Escucha.
Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos.
¿Ahora tienes más de uno?
Son 6.
¿Simón?
¡Cariño! ¡Simón!
¡No, no! ¡No!
Simón no está muerto. Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo.
¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa?
¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá. Déjame quedarme 2 días sola.
Déu-n'hi-do, quin mal rotllo recordant El Orfanato, aquest tràiler amb una pel·lícula que sortia Geraldine Chaplin, Belén Rueda, i va ser tot un èxit. Per tirar endavant el projecte, Bayona va associar-se amb la productora catalana Marta Argarona i va rebre també l'ajuda del mateix Guillermo del Toro, que ja havia triomfat a Hollywood en pel·lícules com Blade 2, Hellboy o El laberinto del fauno, rodada per aquí, per cert. El Orfanato va ser tot una sacsejada al cinema de gènere arreu del món. Va guanyar 7 premis Goya, incloent el de millor direcció novella per el mateix Bayona. Havia nascut una estrella. El ressò nacional i internacional de l'Orfanato va ser tan sonat que fins i tot va emocionar Steven Spielberg. I alerta, que Spielberg alguna cosa de cinema de terror i fantàstic en sap. El director d'E.T. Indiana Jones li va oferir dirigir Jurassic World, el retorn al món dels dinosaures, que el propi Spielberg havia dirigit l'any 1993. Però Bayona no se sentia preparat i va preferir entrar a Hollywood per una porta una mica més petita. Això sí, no s'hi va posar per poc. Amb un pressupost de només 30 milions de dòlars, rodaria Lo Impossible, una pel·lícula sobre el tsunami de Tailàndia de l'any 2004. Els protagonistes van ser Naomi Watts, Ewan McGregor i un joveníssim Tom Holland abans de triomfar i convertir-se en l'Spider-Man que ara coneixem. El film va aconseguir arribar als Oscars amb una nominació a la millor actriu. Més a prop de casa, va guanyar 6 premis Gaudí i 5 premis Goyes, incloent el de millor direcció. Tot això va passar ja fa 12 anys, l'any 2012.
Bueno, mira, lo primero de todo, o sea, no me lo esperaba. Yo ya lo dije el otro día, no me considero el director de esta película, me considero la persona que ha escuchado mucha gente que conoce mucha gente que esta noche no puede estar aquí y toda esa emoción que gracias a toda esa gente que ha llenado los cines y que la ha vivido, esa emoción no me pertenece a mí, le pertenece a ellos. Yo este Goya, ahora voy a volver, ¿eh? Este Goya se lo voy a dar a quien representa a esas personas y no lo voy a volver a ver más.
Sentíem el mateix Juan Antonio Bayona rebent el Goya a la millor direcció per Lo Impossible. Era el seu primer Goya a millor director, tot i que en va guanyar un abans per millor direcció novella. I bé, els propers anys, el nostre protagonista d'avui els dedicarà a 2 projectes nous. Per un costat, va fer una primera incursió al món de la televisió amb la sèrie de terror de Showtime, Penny Dreadful. Va dirigir 2 episodis i a la vegada ultimava la que seria la seva tercera pel·lícula estrenada l'any 2016. Amb A Monster Calls, un monstre en ve a veure, no va gaudir del ressò internacional de Lo Impossible, però no per això va deixar de rebre premis a casa seva. Les cintes van portar ni més ni menys que 9 premis Goya i 8 premis Gaudí, incloent de nou reconeixements a la millor direcció en totes dues gales. Ja ara sí, ja es va veure amb força i experiència suficient per dir-li que sí a Steven Spielberg. No va gosar fent-li un lleig 2 vegades i va acceptar ser el director de Jurassic World Fallen Kingdom, el regne caigut, amb un pressupost de 130 milions de dòlars. La cinta va aconseguir recaptar la bestiesa de 1.300 milions de dòlars arreu del món, i a dia d'avui és encara la 21a pel·lícula més taquillera de la història. Aquell director català que van... Torno a començar, aquí, aquest director català. Aquell director català que va començar dirigint videoclips als barris de la perifèria de Barcelona s'havia convertit en un petit monstre a la meca del cinema, a Hollywood. I podríeu pensar que amb això va tocar sostre, amb tant de dinosaure. Doncs no. El repte que va tenir a continuació no va ser pas petit. Bayona dirigiria per Amazon Prime Video els 2 primers episodis dels Anells de Poders, la sèrie més cara de la història. Tot i que la rebuda de la sèrie, en general, no ha estat massa bona, el repte de portar a la petita pantalla l'enrevessat món de Tolkien no va ser una proesa petita i el va tornar a col·locar al punt de mira de Hollywood. I a poc a poc arribem al dia d'avui. Estem ja al 2024. I Bayona ha tornat a fer història amb La Sociedad de la Nieve. És la pel·lícula espanyola amb més pressupost de la història, 60 milions. I és també una de les més vistes de la història del nostre cinema. Segons ell mateix ha explicat en rebre el Premi Feroz a la millor direcció aquest mateix gener, el film l'han vist ja més de 100 milions de persones arreu del món. I 400.000 d'aquestes persones l'han vist en sales de cinema. I això és rellevant perquè la història de supervivència d'un vol estavellat als Andes als anys 70 està produïda per Netflix. O sigui, pensada per veure la calentons a casa amb sofà i manteta mentre els protagonistes de la pel·lícula es moren literalment de fred. Bé, humor negre a banda, la pel·lícula està sent tot un èxit i ha demostrat que la història que ja es va explicar vivent l'any 1993 amb una superproducció de Hollywood i actors americans mereixia una revisió més humana i més reflexiva i menys aventurera. La versió de Bayona de la tragèdia ha tardat 10 anys a fer-se realitat de la manera que ell volia. I ja ha quedat clar que és un home tossut, Ell tenia entre cella i cella fer-la en espanyol uruguaià, que és l'accent real dels protagonistes de la tragèdia, i sense cap nom conegut que eclipsés l'equip, o millor dit, la societat que es va crear entre els supervivents de l'accident.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Fuimos a la montaña.
I esperar 10 anys ha valgut la pena. La Sociedad de la Nieve ha rebut un munt de premis i reconeixements arreu del món, incloent, com dèiem, la nominació a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera, però també la de millor maquillatge i perruqueria. I per cert, una de les nominades a l'Oscar en aquest apartat, Montse Ribé, ja té un Òscar per la seva feina al Laberinto del Fauno. Sí, sí, la Guillermo del Toro. Ja ho hem dit algunes vegades, que en el món del cinema tot està connectat. I avui acabarem amb música d'OBK, que segurament en aquest programa no havia passat mai. Però abans, toca recomanar-vos que aneu a Netflix i rescateu l'òpera prima de Bayona, El Orfanato, que està disponible pels abonats d'aquesta plataforma i és una molt bona manera de veure perquè aquest jove cineasta barceloní té un talent que ha arribat fins a dalt de tot de Hollywood. I amb Cinema Quilòmetre Zero s'acomiada de vostès en Joan Ramon Armadàs Monclús i el seu copilot a la cabina d'aquest falcó mil·lenari radiofònic i cinèfil, Pablo Palenzuela. Salut i cinema, i que la força us acompanyi sempre.
Eran tiempos para enloquecer. Luego ya todo cambió. El espejo en la pared, el reflejo del ayer, cualquier pasado fue mejor. La sonrisa se empezó a torcer. Sigue bailándome, sigue mintiéndote, sigue así.